UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 27 de març. Arrenquem edició informativa Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc amb els titulars de la jornada amb la Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, comencem. Final feliç, entre cometes, per Lucre. Qui és Lucre?
Doncs divendres passat les xarxes socials s'omplien de missatges per trobar una família d'acollida per Lucre. És el gos d'uns refugiats ucraïnesos que des de la setmana passada viuen en un hotel de Calella. No poden tenir l'animal de companyia amb ells i això va obligar a deixar el seu gos a més de 200 quilòmetres en una protectora de Lleida. Ara la crida ha donat fruits i almenys temporalment aquesta història ha acabat amb un final feliç, malgrat que la família assegura que els agradaria trobar una llar per tots tres.
Doncs és una de les notícies destacades del dia. També en la plana política, estimem Calella, la candidatura que aposta per una segona planta, per obrir una segona planta al mercat municipal.
Enric Gómez és oficialment el candidat d'Estimem Calella a l'alcaldia del municipi. Es va presentar divendres en un acte a Can Saleta, on també vaig posar les propostes de la formació que passen per la pacificació, el turisme i l'esport, entre d'altres.
I Junts, de la seva banda, que es compromet a recuperar el Consell de Joves de Calella.
Anunci del portaveu local Josep Grima en el decurs del Congrés Nacional de la JNC celebrat a Calella i que ha servit per aprovar les ponències en política organitzativa i renovar la direcció de l'organització juvenil vinculada a Junts. La presidenta del partit, Laura Borràs, va ser ahir, diumenge, quan va aprofitar per replicar les declaracions de Marta Rovira. Encara que alguns s'acarnessin a fer-nos creure que va ser simbòlic i sense legitimitat ni interna ni externa, nosaltres sabem que va ser de debò.
Laura Borràs, la presidenta de Junts, que des de Calella responia a les declaracions de Marta Rovira sobre el referèndum de l'1 d'octubre. La sentirem d'aquí a uns minuts a l'informatiu. Altres qüestions, la Generalitat, que construirà 270 habitatges protegits al Maresme.
Les noves promocions d'habitatge de lloguer assequible s'ubiquen a les poblacions de Pineda, Palafolls, Mataró, Taià i el Masnou. El conseller de Territori, Juli Fernández, va reunir-se divendres amb l'alcalde Xavier Amor per signar la cessió del solar del Passeig Marítim, on s'hi projecten 32 habitatges. S'invertiran 4,3 milions d'euros.
I l'Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme de Sant Pol, que es consolida com la millor universitat d'Espanya en hoteleria i turisme.
Revalida per 6è any consecutiu la posició de lideratge entre les universitats espanyoles dedicades a l'hoteleria i al turisme i entra al top 15 del rànquing QS de l'edició 2022. És un centre privat, adscrit a la Universitat de Girona, que compta amb més de 55 anys de trajectòria formant professionals de la direcció hotelera, el turisme, les arts culinàries i la restauració.
I Pompeu Fabra i Àngel Badalló, dues figures recordades en l'acte de lliurament dels Jocs Florals.
Amics de la Poesia va recordar ahir el 75è aniversari de la mort del prestigiós lingüista català i el centenari del naixement de l'escriptor i cronista calellenc. L'església de l'Escola Pia va ser el lloc on es van entregar els Jocs Florals, concedint una menció d'honor al poeta Josep Maria Noguer.
I pel que fa al temps, aquesta tarda s'ha de mantenir l'ambient assolellat amb teranyines, potser de núvols alts. A partir de mitja tarda també apareixeran nuvolades a la serralada litoral i en punts de la meitat nord de la comarca. En cap cas han de deixar precipitacions, temperatures que avui han baixat lleugerament. Les màximes no han arribat als 20 graus. Avui parlem de la història de Leonid i la seva dona, dos refugiats ucraïnesos que des de fa unes setmanes s'estan en un dels hotels de Calella. Van arribar aquí a Catalunya fa uns mesos amb maletes plenes de records i també el seu gosset, Lucre, com que van fer-ho prop de 10.000, com van fer-ho també prop de 10.000 refugiats que han abandonat el país amb les seves mascotes. A ells se'ls va habilitar un recurs d'emergència a Lleida, on s'hi van estar durant uns mesos. Molts establiments no permeten l'entrada d'animals, alguns projectes d'acollida de refugiats tampoc, i per tant els peluts han de quedar-se en protectores. Lucre, ella ell, en qüestió, és un gosset, van a parar al refugi de la Lídia Argilés, on rebia cada dia la visita dels seus propietaris que el traien a passejar i compartien estones plegats. Però aquí no acaba la història, Naomi.
Exacte, el drama va arribar quan el ministeri va decidir traslladar-los a Calella i és que el pelut no podia venir perquè aquí no se li permetia l'acollida a l'hotel. Va quedar-se a Lleida, 200 quilòmetres els separaven i la seva família no podia visitar-lo perquè tampoc no disposava dels recursos. L'Úcara passava els seus dies a la protectora, mirant a través de les barres de ferro i buscant els seus propietaris. Diferents entitats animalistes van començar una crida a xarxes socials per trobar una solució almenys temporal perquè l'Úcara i la seva família estiguessin més a prop. Es va proposar el trasllat a una protectora maresmenca, però el cat de Gentona està al límit de la seva capacitat i tampoc era una solució. Per tant, calia trobar-li una casa d'acollida per Calella o Rodalia. El posa a xarxes, que comptava amb més de 1.000 comparticions, va aconseguir que en tan sols 48 hores es trobés a una família de Sant Pol que l'acollís temporalment. Els seus propietaris ara podran tornar-lo a veure cada dia i passejar-lo, gràcies a l'associació La Huella de Rossi, que és qui està fent l'acollida. Una solució que diuen que serà temporal, i és que des de les entitats animalistes denuncien que en 6 mesos la història pot tornar a repetir-se amb un nou trasllat de la família ucraïnesa, i per això ara inicien una nova cerca per trobar una llar per tots tres.
Sis minuts per sobre de la una del migdia, canviem radicalment de qüestió. Acte de presentació del candidat a l'alcaldia a les municipals d'Estimem Calella, Enric Gómez, va tenir lloc divendres a Can Saleta amb un format conversa, un acte en el que també la candidatura va avançar algunes de les seves propostes electorals, de les que destaquen la pacificació de la ciutat, del centre i també obrir una segona planta dins l'edifici del mercat municipal.
Durant la presentació de divendres, íntima i personal, va explicar que sentia que s'estan perdent oportunitats, raó per la qual, des de la pandèmia, pensa en aquest projecte de ciutat a curt, mig i llarg termini. En aquest sentit, Gómez va parlar de les propostes que més identifiquen Estimem Calella.
Per mi, jo crec que un dels projectes que més ens defineix i que més aglutina el que és projecte Calella 2030 és precisament la de la pacificació de la ciutat. Aquest és un dels projectes en què nosaltres incidirem moltíssim. Tenim propostes i projectes per la gent gran, per cultura, per esports, tenim moltes oportunitats en turisme. Per exemple, el turisme és una de les àrees que més ha canviat en els últims anys, el model turístic, com viatja la gent, com compra la gent també, és a dir, a nivell de comerç també hi ha oportunitats que ens hem d'adaptar, vull dir, crec que hi ha tota una sèrie d'àrees i d'oportunitats que crec que darrerament estàvem perdent i que hem de reaprofitar.
Entre les propostes d'un centre cívic, la millora de la mobilitat i l'aparcament en alçada de la muntanyeta, el candidat va aprofitar l'acte per avançar un dels grans reptes que serà el seu projecte.
Una de les propostes que portem és precisament sobre el mercat municipal, i el que nosaltres pretenem amb el mercat municipal és reconvertint-lo, respectant el que és l'espai arquitectònic, però reconvertir-lo en un mercat gastronòmic, on pacificaríem tota la plaça exterior del mercat municipal, que no passin els cotxes. Allà podria haver-hi una zona on aquell espai gastronòmic fos gaudit pels ciutadans, amb concerts, amb actuacions d'artistes locals, per exemple. I a més, hi ha una novetat en aquest projecte, que és la projecció d'una segona planta en el mercat municipal.
En l'acte, Gómez va recalcar que la proposta mira els objectius de desenvolupament sostenible, els 17 objectius de caràcter ambiental, social i econòmic que guien la implementació de l'agenda de la Calella 2030.
Insisteixo que nosaltres el que pretenem amb tot aquest projecte d'Estimem Calella és dotar d'un pla estratègic de ciutat més global, pensant no només en un únic projecte o en una única àrea de treball, sinó abarcar totes les àrees, i com que sabem que això no és possible fer-ho en un moment determinat i en el curt terminisme d'unes eleccions, nosaltres pensem més en global, en un projecte que englobi uns 8 anys de mandat.
La candidatura que concorrerà per primera vegada a les municipals del 28 de maig, en el dia de la presentació del candidat d'Estimem Calella, va rebre el suport d'una sala plena que va escoltar els projectes de ciutat.
I Junts per Catalunya va aprofitar la celebració del Congrés Nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC, aquest cap de setmana a Calella, per fer un anunci electoral. La recuperació del Consell de Joves com a òrgan participatiu i que fomenti el debat i la reflexió a l'entorn de les polítiques juvenils aquí a la ciutat. La proposta la va llançar el portaveu local Josep Grima, qui ahir es va encarregar de donar la benvinguda als càrrecs del partit, als càrrecs de Junts, que van assistir a la segona jornada de treball. La presidenta Laura Borràs i també el secretari general Jordi Turull. En el seu discurs, Borràs, per cert, va replicar les declaracions de la secretària d'Esquerra, Marta Rovira, sobre la legitimitat del referèndum d'independència. Alhora també va criticar el govern de Pere Aragonès pels resultats de la taula de diàleg amb Moncloa.
Laura Borràs, Jordi Turull i Josep Rius, entre d'altres, van encapçalar la delegació de Junts als assistents al Congrés Nacional de la JNC, que s'ha celebrat dissabte i diumenge a Calella, i en el qual l'agrupació local va llançar la proposta electoral de crear novament un Consell Municipal que doni veu als joves. Josep Grima, ara ja exresponsable d'activisme de l'organització política juvenil, ho anunciava des de la Polivalent de la fàbrica Llobet Curi.
Us vull anunciar que una de les primeres mesures que prendrem a partir del maig del 23, que estic convençut que prendrem, és recuperar el Consell de Joves de Calella en col·laboració amb els centres educatius i les entitats locals, perquè les polítiques joves no les podem fer pels joves, sinó amb els joves.
Josep Grima forma part de la candidatura de Junts a les municipals del 28 de maig, que ara encapçala l'alcalde Marbuc, després d'haver estat ell anunciat i proclamat cap de llista. En el seu Parlament, el Congrés de la JNC va assegurar que el canvi es va fer pensant només en Calella.
La situació, però, va canviar radicalment amb el nomenament d'en Marbuc com a alcalde i va canviar en positiu. No em va tremolar el pols en sumar. No em va tremolar el pols en remar, en trobar la millor fórmula perquè qui surti guanyant sigui Calella. Ni prejudicis, ni desconfiances, ni interessos. Calella. I no vaig fer cap acte de generositat. És senzillament un acte de sentit comú.
A Calella, l'organització política juvenil vinculada a Junts ha escollit nova direcció. Ara Marianna Urroz com a secretari general i Narcís Junquera com a president del Consell Nacional. La presidenta de Junts, Laura Borràs, va encoratjar-los a no rendir-se als discursos de la desesperança i a seguir treballant pel futur de progrés i de benestar que marca el camí de l'1 d'octubre. En aquest sentit, va replicar les declaracions de Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra.
Encara que alguns ara s'escarrassin a fer-nos creure que va ser simbòlic i que no va tenir legitimitat ni interna ni externa, nosaltres sabem que va ser un referèndum de debò. A més, l'1 d'octubre no és patrimoni de ningú. O més ben dit, si de cas ho és, de la majoria de la societat catalana que se'l va fer seu, que s'hi va deixar la pell i per això el poden considerar seu.
Borràs va dir que els resultats de la taula de diàleg entre els governs català i espanyols brillen per la seva absència i que amb això s'han perdut 2 anys. Per acabar-ho d'adobar, ha coincidit amb el lamentable espectacle de la Comissió d'Investigació al Parlament Europeu sobre el cas Pegasus.
Una i 13, Pineda de Mar, Palafolls, Mataró, Taià i el Masnou. Aquests són els municipis del Maresme on la Generalitat hi construirà 270 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible per mitjà de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl. En una visita a la comarca a finals de la setmana passada, el conseller de Territori, Juli Fernández, va explicar que aquestes noves promocions s'inscriuen en l'estratègia de la Generalitat per incorporar 10.000 pisos al parc de lloguer social de Catalunya a través de diverses línies d'actuació. Va dir que és un esforç que s'haurà d'anar repetint en aquestes magnituds any rere any per aconseguir que el dret a l'accés a l'habitatge sigui real i efectiu. Divendres passat, per cert, el conseller va desplaçar-se a Pineda per signar amb l'alcalde Xavier Amor la cessió dels solars del sector de Bellamar al passeig marítim a l'Incasòl.
La promoció d'habitatges de Pineda de Mar es construirà en uns terrenys de la propietat municipal al costat de l'escola LOC, que l'Ajuntament cedeix gratuïtament a l'Incasòl perquè s'hi construeixin 32 habitatges destinats íntegrament a lloguer assequible amb una reserva per a joves. L'edificació tindrà una planta soterrània amb una inversió prevista de 4,5 milions d'euros. De fet, fa 25 anys que no es construeix habitatge social a Pineda. El conseller de Territori, Juli Fernández, i l'alcalde de Pineda, Xavier Mur, van mantenir una reunió de treball a la qual hi van assistir representants dels grups municipals, on va tractar diversos temes, com ara l'inici de les obres del nou ambulatori, el projecte de pacificació de la carretera Nacional 2 o els diferents plans parcials que s'han de desenvolupar al municipi. Després de la reunió, Juli Fernández va signar el llibre d'honor i va rebre un cistell de productes quilòmetre zero obsequi del Sindicat Agrícola de Pagesos de Pineda de Mar.
Altres notícies, accident de trànsit ahir a Sant Cebrià de Vallalta. Un motorista va quedar ferit de gravetat, de fet en estat crític, després de patir aquest accident, havent de ser traslladat d'emergència a l'Hospital Can Ruti de Badalona, segons va informar ahir el Servei d'Emergències Mèdiques a través del seu compte de Twitter. Fins al lloc del succés s'hi van desplaçar un helicòpter medicalitzat, també dues unitats terrestres del SEM. Les carreteres catalanes han sumat un nou sinistre de gravetat, doncs, en una setmana negra que acumula 3 motoristes morts a tot Catalunya. Això la setmana passada. Dilluns passat, el conductor d'un ciclomotor moria als 39 anys a Sitges. Dijous, un altre en un sinistre al districte de Nou Barris de Barcelona. I divendres, un més. Un conductor de 44 anys, un motorista, en un accident a la Ronda del Mig, també a la capital catalana. I un petit sisme de magnitud 2,7 a l'escala de Richter va sacsejar ahir a la tarda al Maresme i també comarques veïnes, segons informava l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L'epicentre del terratrèmol estava situat a Arenys de Mar, a 0 quilòmetres de profunditat. L'alerta pel terratrèmol, que no va provocar danys, va saltar gairebé a 3:15 de la tarda. També es va percebre el Barcelonès, el Vallès Oriental i a la comarca de la Selva. L'edició 2022 del QS World University Ranking by Subject revalida l'Escola Universitària de Sant Pol com la millor d'Espanya en l'àmbit de l'hoteleria i el turisme i la situa, de fet, en el lloc número 14 del món en aquesta especialitat. El rànquing, que ha estat publicat en les darreres hores per QS, mesura l'excel·lència educativa de més de 1.500 universitats de tot el món, segons 51 matèries o àrees de coneixement. Un any més, l'Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme de Sant Pol i el programa de direcció hotelera i turisme han tornat a ser reconeguts, com dèiem, dins el top 15.
Per elaborar la classificació del QS World University Ranked by Subject té en consideració diferents indicadors, com ara la reputació acadèmica de la institució i la reputació dels empleadors, és a dir, aquelles universitats que són considerades pels directors de recursos humans com les que porten graduats amb més talent i que tenen més percentatge d'inserció laboral. L'Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar se situa com la novena universitat del món amb millor reputació dels empleadors. Apareix al QS World University Ranking des del 2018, sent el millor centre universitari d'Espanya per estudiar hoteleria i turisme i l'única universitat del país que s'ha mantingut al top 50 mundial. Així es consolida també com un dels centres universitaris de referència a nivell mundial en el seu àmbit. De fet, l'Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar, centre privat adscrit a la Universitat de Girona, compta amb més de 55 anys de trajectòria formant professionals de la direcció hotelera, el turisme, les arts culinàries i la restauració, i compta amb una localització privilegiada davant del mar, aquí al Maresme. És un model d'hotel-escola universitari pioner a Europa amb una metodologia d'aprenentatge teòrica o pràctica, on els estudiants experimenten amb clients reals des del primer dia, fet que els dota d'un perfil professional adaptat a les necessitats del sector.
I ara els esports, amb Badoitxar.
Tot seguit donem un cop d'ull a quins han estat els principals resultats dels nostres primers equips i comencem parlant de futbol. El club de futbol Calella ha trencat la seva bona ratxa de resultats. Va perdre 2-1 al camp del Pomar, tot i que els calellencs es van avançar en el marcador. 3 minuts fatídics a la segona meitat, del 65 al 68, els locals van aconseguir donar la volta al marcador. Qui va aconseguir una important victòria ha estat la Unió Esportiva Handbol Calella, que va guanyar a casa 22-20 enfront la Garriga. D'aquesta manera, els de Javi Álvarez es col·loquen en segona posició d'aquesta fase pel títol. Recordem que resten 2 jornades per acabar i els 2 primers classificats obtindran plaça per jugar la fase d'ascens. I en bàsquet, mals resultats. Pel que fa a les noies, en varen perdre 67-55 a la pista de les Franqueses, on una hora abans, a la mateixa pista, els nois també van perdre i van sumar la seva 5ª derrota consecutiva i ho van fer per 88-54. I acabem també amb 2 mals resultats, en aquest cas pel que fa al waterpolo, doble derrota en el doble enfrontament dels calellencs, Creu Groga 7, Manresa 20, els manresans són els líders, i Creu Groga 11, Caldes 13.
Entregats els premis dels Jocs Florals de Calella en una edició marcada per la commemoració del 75è aniversari de la mort de Pompeu Fabra i el centenari del naixement del cronista calellenc Àngel Badalló. A més, Amics de la Poesia ha concedit una menció d'honor dels Jocs Florals al poeta calellenc Josep Maria Noguer per la seva constància a l'hora de participar al certamen literari. L'acte va tenir lloc ahir diumenge a l'església de l'Escola Pia.
Els Jocs Florals han premiat el poeta reusenc Aureli Trujillo amb la Flor Natural, premi d'honor a la millor composició que canta l'amor, la barcelonina Roser Díaz, amb l'Anglantina, el millor poema que enalteixi la terra i la llengua catalana, i el poeta Oriol Solà, de Santa Margarida de Montbui, amb la viola, per la composició temàtica, espiritual i ètica.
També ahir es van entregar els Premis Extraordinaris d'Amics de la Poesia, que prenen el nom d'autors calellencs i personalitats també destacades en l'àmbit cultural.
Premi Maria Cardona, el millor poema que s'inspiri en la bellesa de roses ha estat per Joan Armengol, de Solsona. El Premi Concepció Organ, el millor poema que enalteixi l'esperança, per a David Carreras, de Castelló de la Plana. El Premi Francesc Castells, el millor poema de tema lliure, ha estat per Àngel Fabregat, de Belianes. I el Premi Francesc Grau, a la millor prosa poètica de tema lliure, ha estat per a Glòria Biosca, també de Reus.
Ahir també es van concedir els 2 premis, en aquest cas de categoria juvenil.
I el Premi La Llopa, la millor composició poètica de tema lliure, ha estat per a Blai Bolea, de Barcelona, i el Premi Germana Saula Palomer a la millor prosa poètica juvenil de tema lliure per la barcelonina Laia Folk.
Aquests són els premiats en una edició dels Jocs Florals de Calella que ha assolit una participació notable. De fet, 186 treballs arribats d'arreu dels països catalans. El jurat encarregat d'emetre veredicte ha estat composat pels filòlegs Marta Joanuix, Imma Zapata i Joan Gallard.
Al marge d'això, Amics de la Poesia va concedir una menció especial al calellenc Josep Maria Noguer, poeta que ha mostrat la seva fidelitat i compromís amb la convocatòria participant-hi de forma constant. L'organització destaca la seva poesia, senzilla, però d'una gran riquesa sentimental. Noguer va agrair el reconeixement amb aquestes paraules.
La poesia en a mi me sobrepassa perquè tots els límits que jo he posat per poder fer poesia han sigut il·lusionats al màxim, sempre pensant que cada paraula era una victòria meva que guanyava en el meu intel·lecte i me feia sentir orgullós. Naturalment, la veritat ha sigut que com ha sigut per concursar amb tota la il·lusió que hi vaig posar-hi, he vist que després me sobrepassaven els contrincants, amics tots, que feien poesia també. Per tant, estic molt contentíssim d'aquest gran detall.
En aquesta edició número 49 del certamen literari s'han posat a relleu diverses efemèrides: el 75è aniversari de la mort de Pompeu Fabra, lingüista i qui va establir la primera normativa moderna de la llengua catalana, i el centenari del naixement de l'escriptor i cronista calellenc Àngel Badalló i Cabotí.
Molt bé, doncs arribem a la recta final de l'informatiu, últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Comencem aquesta nova setmana amb un temps tranquil, temps estable. Continuem sense veure el final del túnel en aquesta sequera important que està patint no només el Maresme, sinó també la resta del país. Tot i que sembla, podríem tenir alguns canvis de cara a aquesta pròxima Setmana Santa, de cara a la setmana vinent. Ja anirem veient en què es concreta tot plegat. També, aquesta propera matinada, demà a primeres hores del dia, podríem tenir algun petit ruixat aquí a la comarca, tot plegat ben poca cosa, malauradament. D'entrada avui, ambient assolellat, aquesta tarda alguns núvols, núvols baixos, sobretot cap al centre i nord del Maresme i cap a la serralada litoral, però tot plegat, doncs, ben poca cosa. Amb vents que bufaran fluixos, vents del sud, sud-oest, vents més aviat fresquets d'origen marítim, que faran que la temperatura màxima avui baixi una mica respecte a les d'ahir, després que també hagi baixat lleugerament la temperatura nocturna. El que dèiem, de cara a demà, al matí cel molt ennuvolat, especialment la matinada. Això farà que fins i tot puguem arribar a tenir algun ruixat, com ja hem comentat, però de forma puntual, poc important, i ràpidament aquestes precipitacions es retiraran. Durant el matí ja no se n'esperen. Això sí, continuarem amb el cel força tapadot i de cara a la tarda l'ambient ja serà assolellat novament en presència de núvols prims. Com que hi haurà més núvols, pujaran les temperatures nocturnes, les màximes, quan s'aclareixi, també seran una mica més elevades. Amb vent de garbí, que per cert es reforçarà a la tarda i serà moderat a tota la costa de la comarca, per la qual cosa tornem a tenir maró a tota la costa maresmenca. Un vent del sud-oest que es mantindrà també de cara a dimecres, amb un temps estable, núvols prims i unes temperatures que pujarien més, sobretot a la zona interior i nord del Maresme, amb màximes que tornarien a superar, com ja va passar la setmana passada, els 20 graus.
En 3 minuts arribarem a punt a 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui dilluns, info d'obertura de la setmana que hem fet amb la Naomi Esteve, ja tancant continguts i esqueleta pel programa de l'Ona d'aquesta tarda, que és el que esteu preparant, que ens oferireu a partir de les 4, Naomi.
Doncs avui ens visitaran els 4 estudiants del Bisbe Sivilla que han participat aquesta setmana passada a les fases finals de la Lliga de Debat dels Països Catalans. Vindran a explicar-nos com ha estat la seva experiència, repassarem l'agenda setmanal a la comarca, tindrem una nova recepta d'alimentació saludable amb la Txell Rubio i podrem parlar amb l'esportista canadenc Josep Triador, que la setmana passada participava a la Marató de Barcelona. Tot plegat, on acabarem fent tertúlia esportiva i parlant també del fenomen d'ahir de la Kings League.
Molt bé, Naomi, moltes gràcies. A partir de les 4 a l'Ona Maresme, agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat un dia més als controls tècnics, i tornarem demà amb més notícies. Serà, com sempre, puntuals a la 1. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.